Algunes històries dels països catalans, episodis, fets, curiositats i personatges de la nostra història amb Jaume Pros.
La Carme em demana de convertir un fil que vaig fer al meu perfil personal de Twitter en un nou episodi d'algunes històries dels països catalans. I com que els vostres desitjos són ordres, avui parlarem d'un d'aquells episodis que ben bé es mereixerien una sèrie de televisió o una pel·lícula de Hollywood. Parlo de la coneguda rivalitat entre el nostre comte rei Pere Gran i el francès Carles d'Anjou i de les increïbles aventures que van protagonitzar amb un combat a duel inclòs, o gairebé. Carles d'Anjou va ser proclamat rei de Sicília el 1266 amb el suport del seu cosí, el papa Martí IV. I com que els sicilians no el volien veure ni en pintura, el nostre comte rei Pere va trobar l'excusa perfecta per recuperar el tron que li corresponia a la seva esposa Constança, filla del rei Manfred, i que va morir el mateix any 1266, poc abans que Carles es proclamés rei. Tot plegat va derivar en un curiós joc d'enganys entre Pere i Carles. Pere va començar a fer córrer la veu que preparava una gran flota de vaixells perquè el seu almirall Roger de Llúria conquerís la ciutat de Tunis, al nord d'Àfrica. El cert, però, és que Pere tenia una altra idea al cap. El que ell volia era atacar Trapani. Per això, comptava amb el suport de la noblesa siciliana. Bé, i també amb les 60.000 monedes d'or que li va donar l'emperador de Bizanci per a aquella campanya militar. Els francesos van haver-se de retirar fins a Nàpols i, com que a Pere no li agradava deixar la feina a mitges, van empaitar la flota de Carles fins a la Calàbria i allà va convertir en puré els vaixells del seu rival. El francès i el papa es van posar com una moto i Pere va ser excomunicat. Ara va ser Carles qui va prendre la iniciativa i va fer una campanya de desprestigi contra Pere, a qui va acusar de traïdor i d'un munt de coses més. El següent pas fou raptar el nostre comte rei a un duel en territori neutral, a Bordeus, que aleshores era dels anglesos. Tots dos monarques anirien acompanyats de 100 cavallers cadascú, i això es faria l'1 de juny de 1283. Tot i que l'àrbitre seria el rei Eduard d'Anglaterra, Pere no se'n refiava ni un pèl, així que va fer el viatge disfressat de mercader, tot i que altres fonts diuen que anava vestit de servent. I sense cap més comitiva que els tres cavallers que l'acompanyaven i un traginer, Blasco d'Alagón, Conrad Llança, Bernat de Cruïlles i el traginer, esclar. A les portes de Bordeus el va rebre el senescal del rei d'Anglaterra que el va posar al corrent del que realment s'estava cuinant. Als afores de la ciutat va explicar el senescal anglès a Pere hi havia fins a 10.000 soldats francesos preparats per atacar-lo, a ell i als seus 100 cavallers, un cop s'hi acostessin a Bordeus. Carles d'Anjou, per la seva banda, ni tan sols va sortir de Nàpols. El rei francès, el rei anglès i el papa estaven conxorxats contra Pere el Gran. Aleshores Pere va tenir una idea. Va fer demanar al senescal anglès que el dia i a l'hora indicada portés un notari al camp de batalla. Així, mentre els francesos esperaven l'arribada del comte rei i els seus 100 cavallers, el notari va aixecar acta de la presència de Pere al lloc indicat i la incompareixença del francès. Pere i els seus acompanyants van emprendre immediatament el viatge de tornada cap a Catalunya, deixant amb un pam de nas els seus rivals. Allò, però, va portar conseqüències. El papa i el rei francès van cridar a fer una croada contra Pere el Gran, però Carles no hi va arribar a temps, ja que va morir en batalla a Malta, lluitant contra el nostre Roger de Llúria, que, poc temps després, també venceria els francesos a les Illes Formigues, fet que ja hem explicat en un programa anterior d'algunes històries dels països catalans. La qüestió és que Pere se'n va sortir amb èxit del parany que li tenien preparat. Però tan cert com això és que a partir d'aquell moment el nostre monarca es va trobar força sol dins del mapa d'aliances internacionals. Molts dels antics aliats es van estimar més mantenir-se fidels al papa i a la monarquia francesa. Però tot això ja forma part d'una altra història. Benvolguda audiència, ens retrobem ben aviat aquí amb una altra història dels Països Catalans, que acabeu de passar un molt bon dia.
Algunes històries dels Països Catalans. Episodis, fets, curiositats i personatges de la nostra història amb Jaume Prost.